Tot anirà bé, amb Toni Marín.
There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely.
Passen 6 minuts a 4:45. Josep Martí, ja tocava, eh?
Bona tarda.
92 programes, eh?
Que content estic d'estar a l'estudi.
Que content estic de veure't.
Sí, eh?
I mai millor dit, és que clar, t'escolto molt, et llegeixo moltíssim, cada dia més, eh? Diria jo. I et veig poc, i això no pot ser.
Sí, sí, la gent s'ha de veure i s'ha de tocar.
És un dels aprenentatges, no? Segurament que ens ha deixat tot aquest temps de llunyanies, de presències virtuals.
Jo de vegades tinc la impressió que hi ha la cara i la creu, o no la creu. És a dir, que crec que hi ha gent que efectivament ha descobert que la resta del món li sobra. I d'altra que no, que la troba a faltar. Jo vull pensar que som més els de la segona part de l'equació.
Jo, saps? Clarament.
Però en tot cas, jo particularment, ja fa molt de temps que el meu posicionament públic és d'avançar cap a la normalitat, sí.
Yeah. M'imagino. Doncs anem a continuar avançant cap a la normalitat, si és que existeix la normalitat, perquè vas mirant els diaris, vas mirant les notícies, cada dia et sorprenen coses noves.
Sí, no? Ara tenim un discurs de guerra, oi? Que tal com està muntada la indústria dels mitjans ens ajuda a distreure'ns de
la resta de coses.
De la Covid i de la resta de coses. L'agenda té lloc per a poquetes coses.
I de tota manera, avui aquest discurs de guerra sembla que d'alguna manera no ens ha donat un petit respir i...
Bueno, anirem vivint puntes de serra, tots aquests tipus de conflictes, quan vas enrere amb el temps i mires que ha passat de 3 vegades, independentment de com acabin, tenen un procés de cocció i dins del procés de cocció hi ha puntes de serra bastant visibles i avui, diguem-ne, estaríem a la part baixa de la punta de serra i vés a saber demà.
Quin senyor el senyor Putin, eh?
Bueno, és que passa que el món de les relacions internacionals, més enllà del caràcter que tingui cada mandatari i del règim, el tipus de règim el que representi, normalment és on es fa més palpable les lleis del realisme polític. I tota la política és un tauler d'escacs i d'interessos. El que passa és que en política internacional, quan aquests temes segresten l'agenda i te'ls pots mirar en detall, no? La gent que no ens hi dediquem cada dia, doncs és quan veus més clarament que és el regne del principi de realisme. També hi caben els grans valors, però només són una part de l'equació.
Evidentment, ara situarem el llibre que ha escollit avui en Josep Martí Blanc. Permetran que faci una cosa, perquè avui, com sabia que anava a parlar una mica d'Ucraïna, de tota aquesta tensió que hi ha allà entre Rússia, l'OTAN, Europa, els Estats Units, clar, he llegit, no?, sobre el tema. El recomano molt una entrevista que avui publica el diari La Vanguardia a Carmen Claudín, que és una investigadora del CIDOB, que m'ha agradat molt perquè una de les coses que deixa clar és que no té ni idea del que passarà. que no és fàcil, és a dir, perquè normalment els entesos sempre han de demostrar que en saben molt. Quan algú té l'autoritat per dir que no té ni idea de per on pot anar el senyor Putin i que qualsevol que faci... que no ens l'hem de creure, dit d'una altra manera, perquè és absolutament imprevisible, aquest home. No?
Sí, jo també l'he llegit a l'entrevista i referit al que tu dius. Jo crec que quan hi ha dues coses que per a mi han de passar per a que les entrevistes siguin interessants. I una és que escapin de l'esclavatge ideològic, és a dir, que facin un esforç honest per explicar el que veuen i les cadenes ideològiques no converteixin en respostes previsibles o de manual. I l'altra és que pel propi coneixement de la persona entrevistada ja tingui el seu ego a resguard i puc reconèixer tranquil·lament que, en veritat, si li demanes que posi en marxa la bola de vidre, pues no la pot fer funcionar, perquè adivina no és. No?
Sí, sí. Està clar. Hem de posar en marxa aquesta bola de l'ego. M'agrada molt aquest concepte. Escolta'm, el llibre sí. D'avui quin és?
Avui et porto un llibre que es diu Entre àguiles i dragones. El subtítol és El declive d'Occidente. Jo crec que El declive d'Occidente l'ha posat l'editorial, perquè més que El declive d'Occidente parlaríem del declive d'Europa. L'autor és un senyor que es diu Emilio Lamo de, d'Espinosa, que és doctor en dret i doctor en sociologia, catedràtic, crec que a la Universitat Autònoma de Madrid, i la feina més important que ha fet en l'àmbit de les relacions internacionals, que és el que va al llibre, doncs l'ha fet el think tank, el Cano, que és un think tank bastant important, bastant ben dotat pressupostàriament, d'anclatge, si vols, atlantista i en un accent marcadament liberal i que entén el tauler de les relacions internacionals d'una manera dura, però que en un país on no hi ha tradició de centres de pensament importants fora de l'àmbit públic, doncs fa una feina important i normalment proporciona documents que fan de bon llegir. I aquest llibre, el triem, és casualitat que vagi bé en l'agenda, però en l'agenda mediàtica i en tot això que d'Ucraïna, perquè crec que llegint-lo entens moltes de les coses, te dona algunes de les claus que et permeten entendre les coses que van passant estos dies, saps? I per tant és una lectura... No cal estar al 100% d'acord, ni al 90%, ni al 80%, ni... no cal estar d'acord amb res del que diu, però és una visió interessant, formada, basada en l'experiència i amb la passió per les relacions internacionals. Per tant, és un llibre on cap posar-se amb goig en aquests moments.
Què és el que ens fa entendre, aquest llibre, Josep?
Bueno, la tesi transversal del llibre és que vivim en un... És a dir, que tota aquesta literatura que fa anys que sonen els tambors sobre que l'eix del món ha canviat i que ara nosaltres hem deixat de ser el centre, no? Totes aquestes coses ja ens les sabem. Llavors, el llibre pivota sobre la tesi de que el món és un món post-europeu, que Europa no és una potència, i en això hi ha dades d'estudis que cita, que són molt rellevants, que diu, escolti, quan li pregunten a un americà quantes potències mundials hi ha, diu Estats Units, Xina, la URSS. Pregunten a un rus, la URSS, a Rússia. Li pregunten a un rus, diu Rússia, Estats Units, la Xina. Li pregunten a un xino, diu Xina, Rússia i Estats Units. Diu, i només quan els hi pregunten als europeus, Europa surt a la...
Pobrets, eh?
Surt a la llista.
Pobrets,
no?
Una mica, sí.
Diu, per tant, has d'aprendre a conviure en aquest món, és a dir, formes part d'un món on... Europa no és una potència, això s'ha d'acceptar. I després, i dins d'aquesta posició subsidiària que ocupa Europa en el tauler de joc actual, diu, a més, el DNI que tu portes a la butxaca és d'un país que dins d'Europa tampoc pesa molt, saps? Yeah. Diu, llavors, diu, escolti, el teu marc de referència més supranacional, que és Europa, no és una potència. Diu, i l'estat en el que vius, tampoc. I a partir d'aquí, què? Per a que el lloc on vius pesi una mica i pugui defensar amb encert els seus interessos, no? Clar. Sabent que ni demogràficament, ni geogràficament, ni econòmicament som una peça, diguem-ne...
important.
I rellevant, sí, el tauler,
sí.
No?
Sí, sí.
Com fem per a que en aquest món nou, que ja és real, doncs puguem defensar els nostres interessos. Llavors, a partir d'aquí, la tesi és... I nosaltres per si sols no podem... Hi podem moure els braços i les cames, i podem tindre debats, però en el Consell Internacional, en solitari, és com si jo sortís al carrer a dir que tinc amb unes claus de Ferrari, i algun moment algú em preguntaria, i el Ferrari on està? Yeah. No? Ara, de la mà d'altra gent, sí. Diu, i quina és aquest altra gent? Diu, pues miri, vostès han de ser la OTAN, però de veritat, i gastant-se més diners dels que gasten, Europa, però preveient que és difícil que Europa acabi tenint algun dia una veu única... allò que deia Kissinger en el seu dia, diu, a mi m'agradaria trucar a Europa un dia i que només fes falta una trucada.
Ja,
no?
Clar, clar.
Això passarà mai o no passarà? Pues probablement, o almenys a la curta, no. I això, aquest multilateralisme, a l'estela dels Estats Units.
que és molt interessant. Tot el que dius genera 40.000 preguntes. Deixa'm que incorporem a la conversa a Francesc Serra, que és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Senyor Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En la línia del que està dient en Josep Martí Blanc ara mateix, aquest concepte de la post-Europa, que m'ha agradat molt, que comentava ara en Josep Martí Blanc, no ens hauria de portar, efectivament, cap a la veu única, que donés més relleu, realment, no? Que tornés a donar una mica d'esplendor a la vella Europa?
Bé, ara mateix, en aquest període que estem vivint, en l'època Covid, és molt difícil fer una anàlisi de com quedarà el món després de tot això, perquè hi ha moltes incerteses, i no només sanitàries, sinó també geoestratègiques, econòmiques, etc etc. Estic d'acord totalment en que Europa està passant una etapa d'absolutament desconcert i confusió, i una crisi identitària. Una mica Europa serà, primer, el que vulgui la pròpia Europa. És a dir, una Europa unida no, és l'únic que pot garantir una Europa poderosa. I després de com queda la resta del món, que causa incerteses. Ha parlat molt d'aquestes potències, diguéssim, indiscutibles, Estats Units, Rússia i Xina, però les seves perspectives també canvien enormement. Rússia té una sèrie de mancances i de crisis estructurals que no se solucionaran fàcil ni en les properes dècades, diria jo, ni en les properes generacions, però probablement. Els Estats Units, segons la presidència, té unes orientacions i unes prioritats o unes altres, i fins i tot uns límits o uns altres. I Xina pot donar moltes sorpreses en qualsevol sentit. Enmig de tot queda Europa, que efectivament no compta entre els grans ara per ara, que no ha sabut pair no només el Brexit, sinó allò que ha causat el Brexit, que és aquesta manca de concordança i manca de capacitat d'entendre's entre nosaltres mateixos i fer-nos entendre el món. Europa encara existeix. Jo aquí soc tímidament optimista. Hi ha una frase coneguda que diu que quan no es parla d'Europa és que Europa funciona. I darrerament no hi ha hagut gaire escàndols al voltant d'Europa. S'han anat portant les crisis a Hongria, en Polònia, etc., d'una manera més o menys assenyada. I de moment s'ha de retrobar. Li costa molt retrobar-se. Europa està confosa, Europa no sap el seu camí i no sap la seva raó de ser. Quan aquesta, allò que en deia vosaltres, l'actuar amb un de sol, bé, Europa també ha viscut sempre aquesta contradicció. Europa es defineix perquè per la seva identitat enfront dels seus socis. I els seus socis, en aquest cas, és sobretot els Estats Units. Ara, Europa també és part de l'OTAN. Europa, quan veu un risc de conflicte amb Rússia, s'empara a l'OTAN, perquè com a Europa i com a Unió Europea no pot fer res.
Clar. Què dius, Josep?
Que quan no es parla d'Europa, Europa funciona en temes domèstics, però jo diria, sense... No, l'autoritat la té el nostre convidat, que és qui sap d'estos temes, però de vegades la meva impressió és dir, sí, efectivament, quan no se'n parla és perquè al món no hi ha una crisi molt gran. Si hi ha una crisi gran d'impacte, pues Europa queda en calçotets, no? Això val per les crisis migratòries, per exemple. Cada vegada que s'obri la manguera, doncs les vergonyes d'Europa queden... I fixa't que dic vergonyes amb el plan realista, eh? És a dir, què hem de fer? I, independentment de la resposta, però quina és la resposta? No? Incapacitat per trobar-la. I això encara crec que es fa més evident quan damunt la taula es posen coses tan desagradables com els uniformes i l'armament. I arribats en aquest moment, doncs Europa sempre queden les vergonyes a l'aire des del meu punt de vista. És a dir, Europa, si es complís el que sempre passa, no? Ara viurem una època de profundament preocupats, no? Perquè l'actitud d'Europa... No, pràcticament Europa no pot fer res més que política declarativa. I llavors ja tenim el latiguillo aquest de profundament preocupats. Deeply concerned. Això ho sentirem moltes vegades. I el dia que, si Déu no ho vol, hi ha tiros i maten ucranians als territoris aquests que estan en disputa, pues, si es complís el protocol habitual, el que seria és... refusem, pujaríem un grau, ja no estaríem profundament preocupats, estaríem indignats i refusaríem i diríem que els hi enviem un equip de 30 persones per monitorar la situació i ajudar i tot això, fins que els Estats Units prengués la decisió, si la pren, perquè els Estats Units no és els Estats Units de fa uns anys, ells han fet un gir cap a l'autarquia, de dir, nois, s'ha de disparar. I llavors alguns europeus dispararien, els parlaments europeus començarien a entrar en barrena, i ens passarien coses, i tots els taulers polítics es mourien, perquè bueno, les coses són com són, i els estats, malgrat aquest agregat que és Europa, que en algunes coses ha funcionat molt bé, doncs en d'altres, l'agregació d'interessos individuals no porta... automàticament a un interès col·lectiu, i d'este mal plora la criatura. Això en el llibre aquest, Entre àguiles i dragones, se veu perfectament.
Yeah. Aquest Estats Units, al que feia referència en Josep Martí Blanc, senyor Serra, és el Estats Units del senyor Biden. Ho dic perquè, efectivament, hi ha qui assegura que el senyor Putin està fent en aquests moments tot això, justament perquè no veu en el senyor Biden, diguem, un rival a l'alçada, no sé què pensa.
Evidentment, hi ha una posició de confrontació molt més elevada que amb en Trump. Amb Trump, amb Putin, hi havia una certa, no diré conxorxa, però sí una certa entesa. De fet, Trump admirava Putin i intentava no provocar Putin. Biden està donant bastants pas de cec. La retirada d'Afganistan semblava que era un pas cap a un realisme, és a dir, no podem continuar pagant durant dècades una milionada per una cosa que, a més, ens desprestigia, però al mateix temps Biden defensa una posició forta davant dels seus rivals. I aquí sí que Biden té molt clar que Rússia és un rival i que hi ha un solapament d'interessos i una divergència claríssima. Fins a quin punt serà això? Bé, de fet, la crisi actual no és només això. Putin és cert que s'ha reforçat i s'ha engrandit per una posició dubitativa d'Estats Units, però Estats Units continua sent la gran potència armamentística. Podríem discutir si també és cultural, política, ideològica, però en qualsevol cas és la gran potència armamentística i Putin no acabarà d'enfrontar-s'hi. Putin aprofita la suposada desorientació d'Estats Units, aprofita la desunió d'Europa, i que realment és cert, Europa ara mateix no té un projecte, i molt menys en seguretat i en defensa. Als anys 90 va intentar tenir un projecte propi i va ser un desastre. Una de les conseqüències van ser 200.000 morts a Bòsnia. Ara mateix Europa, i això parla bé d'Europa, és conscient de les seves limitacions i sap que en seguretat ha de mirar a l'altra banda de l'Atlàntic. I aquí sí que Europa pot tenir una sensació d'unió perquè tothom confia en Estats Units. Estats Units és el soci fort. Yeah. Europa tota sola no podria fer res, i ho sap.
No deixa de ser curiós, de tota manera, Josep, ja et dono la paraula, que el fil que uneix Europa sigui Estats Units, no?
Sí, i això és cada vegada és més perillós que sigui així.
Sí, sí.
Perquè tu refies a que tens un primo de zumo sol, no?, que paga per tu, i que té els bíceps per tu, perquè tu tens exèrcits de Chichinabo, i a més no et vols gastar quartos en això, perquè les teves opinions públiques no ho volen. Fixa't, ho dic perquè la política exterior dels americans varia, però no dona bandazos com l'espanyola. El secretari d'Estat d'Obama, Robert Gates, el 2011 a Brussel·les, un discurs que es va interpretar com un adeu a Europa, ja va dir, escolti, això de la OTAN ho hem d'anar a començar a plantejar d'una altra manera, perquè va ser hora que vostès es facin càrrec de la part que realment els hi toca, des del punt de vista pressupostari. No ho estan fent. I per a nosaltres, cada vegada serà més difícil justificar davant dels congressistes i dels senadors que anem firmant talons per a defensar la vella Europa, perquè els nostres pols d'interessos estan variant. que et vinc a dir és que Trump estava com un llum de carburo i Biden té poca energia. Però hi ha una cosa que no ha canviat, que és el First America de Trump, també serveix pels demòcrates. Menys intents, amb menys cops de volant, amb menys dramatisme dialectal, però les eleccions als Estats Units avui dia no es poden guanyar si a l'electorat, ja sigui el demòcrata, ja sigui el republicà, tu no li deixes clar que la teua prioritat no és el món, no és portar la democràcia al món, no és salvar vides a Orient Mitjà, no és salvar vides a les planícies de Sibèria. La teva prioritat és donar treball i seguretat als americans, al First America. I això fa que els europeus algun dia s'hagin de decidir, però els europeus, vull dir, som tu i jo, Toni?
Sí.
Si nosaltres estem disposats a obrir un diari i que hi hagi una doble plana dient que el pressupost de defensa i les aportacions d'Espanya al pressupost de defensa i acció exterior europeu se multiplicarà per 10 en 5 anys. Si estem disposats en això o no. No és responsabilitat només dels polítics, que sí que han de liderar el debat, però al final ens interpel·laran a tu i a mi. I nosaltres, els europeus, en el seu conjunt, quan veiem que un govern s'ha gastat 150 milions d'euros amb 3 helicòpters, ens posem les mans al cap, perquè pensem que no els necessitem. I probablement ha sigut així molt de temps, perquè els posaven d'altres, saps?
Ja. Comparteix aquest diagnòstic, senyor Serra?
Bàsicament, sí. Jo només afegiria que aquest punt de vista de l'electorat i, per tant, dels partits polítics també als Estats Units és el mateix, en el fons, que el d'aquí. És a dir, aquí hi ha una tradició recent antimilitarista arran de la dictadura de Franco, hi ha una aversió a tot allò que sigui militar, i és no ven clar, l'electorat el defensar un pressupost més alt, malgrat les pressions de l'OTAN, que són fortes. Però també és el mateix. Ara mateix ja estem veient el que passa al Congrés i aquesta sensació de realment, amb els diners que necessitem per qüestions socials, hem de posar més diners a lluitar... Perdó. A lluitar contra els russos, que no acabem de veure que siguin enemics, no acabem de veure que ho facin malament, que també seria discutible, és un altre debat, això, si els russos són tan dolents. Però si ens estan venent que nosaltres hem de posar més diners, tampoc ens interessa, l'electorat espanyol no és tan diferent de l'americà, yeah. Les prioritats són locals,
yeah.
Bàsicament.
Senyor Serra, ens quedem amb el seu telèfon i amb el seu contacte perquè ens ha semblat interessantíssim tenir-lo avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
A vostès.
Gràcies.
Bona tarda.
Bona tarda.
A reveure.
És el senyor Francesc Serra, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. 700 militars espanyols ja estan a la frontera amb Rússia.
Bueno.
Què et sembla?
Que els hi vagi que tinguin sort i que no hagin de... Que no hagin de treballar gaire, saps?
Yeah.
Però insisteixo, jo crec que tot ciutadà compromès amb el seu entorn té l'obligació de dedicar una part del seu temps, perquè no valdi, vivim en un món global. Si te ho creus... T'ha d'interessar alguna més, a part de la ratafia, els calçots, el partit del teu equip, saps? I mirar el món i mirar de comprendre'l. I aquest llibre que hem portat avui, Entre àguiles i dragones, t'ajuda a fer-ho.
Josep Martí Blanc, deixa'm dir-te que guanyes en persona. Cuida't molt. Fins la setmana vinent. Senyores i senyors, arribem a les 5 de la tarda. Fem una petita pausa i quan tornem de la pausa parlem d'un tema apassionant, no? Quan l'altre dia ens explicaven que hi havia el primer trasplantament del cor d'un porc a una persona, a un ésser humà, no? Això què significa en realitat, no? Estem a les portes exactament de què? En parlem d'això. Després de les 5, què no vas a dir?
Que mentre sigui així i no sigui a trasplantar el cor d'un humà en un porc,
no, millor.
A favor.
Millor. Senyors, les 5, ara tornem.